Radio Estel.
Radio Estel i Radio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Benvinguts, benvingudes a la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principal. Què tal? Com estan? Som al programa La Taula de l'Evangeli i tenim per tasca, com ja saben, comentar la litúrgia dominical. Avui ho farem de la solemnitat de la Santíssima Trinitat, que és el que litúrgicament celebrem aquest diumenge. I diumenge en el que a l'Església celebrem també el dia pro orantibus, és a dir, el dia en què preguem la jornada d'oració per religiosos, religioses de vida contemplativa. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més. També donem les gràcies als nostres contertulians, que avui són Maria Teresa Manrique, Xavier Francino i mossèn Melcior Querol. Tot seguit els hi presentem. Maria Teresa Manrique és biòloga, forma part de l'equip pastoral de la Vall de Ribes, Núria, i és membre del Seminari del Poble de Déu. Hola, què tal?
Molt bé i molt contenta d'estar aquí amb tots vostès.
Gràcies. Xavier Francino és casat, pare de família i notari. Hola, què tal?
Ben trobats.
Estem contents de trobar-lo aquí a Ràdio Principat i també en el programa La Taula de l'Evangeli. De fet, ens plau que els nostres veïns d'aquí de la Seu d'Urgell, com és el seu cas, doncs es facin presents aquí en el programa, programa que arriba a tota Catalunya i per internet a tot el món. Crec que sí.
És l'Alt Urgell Universal.
Això mateix. M'ha copsat de seguida, senyor Francino. Gràcies. I mossèn Melcior Querol és rector de les parròquies de la Vall de Ribes i del Santuari de Núria. És delegat d'ecumenisme del Bisbat d'Urgell. Benvingut també a vostè.
Gràcies.
Doncs, amics, amigues, tenim aquí les lectures d'aquesta solemnitat de la Santíssima Trinitat i començarem tot seguit a comentar-les, però recordem doncs, que l'Àlex Alsina porta la conducció tècnica, Maria Marín, que els parla, la presentació del programa. Dit això, comencem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquesta solemnitat de la Santíssima Trinitat és del llibre del Deuteronomi i del capítol 4.
Moisès digué al poble:
recorre totes les èpoques que t'han precedit, des del dia que Déu creà l'home sobre la terra. Investiga d'un cap a l'altre del cel, a veure si mai ha succeït un fet tan gran com aquest. Si mai s'ha sentit dir que un poble hagi escoltat la veu de Déu, que li parlés d'enmig del foc, com tu l'has escoltada i hagi continuat en vida. Si mai s'ha sentit a dir que cap Déu hagi intentat d'anar a treure per a ell un poble que vivia en poder d'un altre, combatent contra l'opressor amb senyals i prodigis, amb mà forta i braç poderós, amb fets esglaiadors i extraordinaris, com el Senyor, el vostre Déu, ho ha fet per a vosaltres a Egipte. I vosaltres ho heu vist amb els vostres ulls. Reconeix avui que el Senyor és l'únic Déu. Ni dalt al cel, ni aquí baix a la terra, no n'hi ha cap d'altre. Recorda-ho sempre en el teu cor. Compleix els seus decrets i els seus manaments que jo et dono avui, perquè siguis feliç amb el teu descendents i visquis molts anys en el país que el Senyor, el teu Déu, et dona per sempre.
Són paraules finals del discurs de Moisès al poble d'Israel, on crida a descobrir el significat més pregon dels esdeveniments de l'Èxode. El Senyor ha estimat molt Israel, se li ha revelat, l'ha alliberat d'Egipte, l'ha escollit d'entre tots els pobles. I ara cal que Israel respongui al Senyor essent-hi fidel. Déu-n'hi-do.
És la mateixa pregunta que ens hem de fer nosaltres. Igual com ells reflexionen de quines són les gestes que Déu ha fet en la seva història, també nosaltres hem de reflexionar què és el que Déu ha fet en la nostra, en la de cadascun de nosaltres particularment.
Doncs com ho fem, això?
Com ho fem, això? Doncs obrint els ulls. Obrint els ulls a la realitat. En primer lloc, adonar-te'n que avui que celebrem la festa de la Santíssima Trinitat, adonar-te'n que en la Santíssima Trinitat hi tenim el referent per saber qui som nosaltres. És a dir, quan Jesús ens revela que Déu és relació de tres, per tant, relació, ens està revelant quina és la nostra identitat humana. Som relació. Som relació, igual com Déu és amor, unitat, llum, nosaltres estem cridats a expressar en les nostres relacions humanes aquest ser relació d'amor, ser relació d'unitat, transmetre'ns llum, coincidir amb la llum. Nosaltres entrem en aquest joc.
El Deuteronomi, aquí Moisès fa una exposició sobre la història del poble d'Israel i exposa l'aprovació de Déu als actes d'obediència i la reprovació a la deslleialtat. Els exposa com se'ls ha posat a prova, se'ls ha fet passar ganes, se'ls ha fet patir esclavatge per demostrar la seva dependència de Déu. I això en el nostre cas, en certa forma, també és aplicable a cadascun de nosaltres. És a dir, només en Déu, només en la paraula, hi trobarem la felicitat, hi trobarem la nostra realització com a persones. No perquè Déu t'obligui i et castigui, sinó perquè forma part de la nostra natura. En el compliment dels preceptes, en l'observança de la paraula, en l'esperit, hi trobes la teva realització, hi trobes el teu benestar, hi trobes la teva felicitat a través dels altres també. I fora d'això, doncs, hi ha el neguit, hi ha la insatisfacció, hi ha la indignació, hi ha la... etc. Déu et deixa en llibertat. Tu fes el que vulguis, però que sàpiguis que en la fidelitat i seràs feliç i Déu serà amb tu, i en la deslleialtat, doncs, bé, el llanto el crujir de dientes.
I aquesta és una experiència que hem de viure en una dimensió comunitària, no? La dimensió de la relació d'uns i altres. És a dir, tot això que vostè diu, és a dir, tot això es reflexa, s'expressa amb la relació amb els altres. És a dir, no pot ser un individualisme, un Déu i jo només, no?, sinó que aquest Déu únic que se'ns presenta en l'Antic Testament, en el Nou Testament ja se'n revela com un Déu-relació, un Déu-trinitat, un Déu-relació de persones.
Us proposaria que passem ja a escoltar la segona lectura. Va bé?
Molt bé.
Sí? Si no hi ha cap cosa així que vulguin expressar de manera definitiva i que no se'n poden estar, doncs suggereixo que ho fem, va bé?
Sí, sí, sí,
sí. Vinga, doncs una segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians de Roma i del capítol 8.
Germans, tots els que viuen portats per l'Esperit de Déu són els fills de Déu, perquè vosaltres no heu rebut pas un esperit d'esclaus que us faci viure una altra vegada en el temor, sinó un esperit que ens ha fet fills i ens fa cridar Abba, Pare. Així, l'esperit s'uneix al nostre esperit per donar testimoni que som fills de Déu. I si som fills, també som hereus. Hereus de Déu i hereus amb Crist, ja que sofrim amb ell per arribar a ser glorificats amb ell.
El Déu proper i alliberador que vèiem a la primera lectura s'ha manifestat plenament com a Pare a través de Jesucrist i ens fa fills a nosaltres pel seu mateix esperit que ha posat dins nostre. Uh-huh. Això està aviat dit, però què hi ha aquí dins?
En els versicles precedents, Sant Pau planteja dues maneres de viure en el món. Planteja pots viure segons l'esperit o pots viure segons la carn. Si vius segons l'esperit, busques a Déu per sobre de tot i és l'esperit el que informa, que orienta tota la nostra vida, i vivint segons l'esperit ets un amb Déu. Aquest concepte d'hereu, i això a mi em toca potser especialment, el concepte d'hereu en Roma, i nosaltres som també alhora successors directes del dret romà i participem, per tant, d'aquest concepte, el concepte d'hereu no és el qui rep un patrimoni o rep coses concretes o béns materials, sinó que a Roma, com ho és així també en el dret català, l'hereu és el que succeeix en la personalitat, en l'essència, en el ser de la persona. Per tant, quan aquí ens diu que som hereus del pare, no és que el pare ens deixi uns diners o que el pare ens deixi... No, és que nosaltres som un amb el pare i després de l'un passa l'altre sense solució de continuïtat i en reps tot aquell conjunt de relacions, de posicions, de situacions que afectaven el primer, passen a afectar-te tu. I, per tant, és aquest concepte d'hereu a què es refereix aquí Sant Pau, i a més parlant als cristians de Roma, ells ho tenien que entendre molt bé amb aquesta continuïtat en l'essència de la persona i en, no en qüestions accessòries purament patrimonials, sinó en la personalitat del causant.
Això és molt interessant, eh? Mireu, jo ho desconeixia, però ho trobo molt, molt il·luminador, no?, del que estem comentant. I... Però això de ser hereus i de ser fills és fort, eh? Perquè, és a dir, jo tenir aquesta consciència de que sou filla de Déu, vull dir, això ens... Vull dir, compromet totalment la persona, et fa viure d'una altra manera, saps que tens un pare que ho pot tot, saps que ets germà de Jesucrist, saps que l'Esperit Sant s'uneix a l'Esperit per donar testimoni que som fills de Déu. És a dir, que ja tota la Trinitat està en nosaltres i que ens compromet a expressar-la a les nostres relacions entre els germans en la fe d'aquesta realitat trinitària.
Sí, ara també Jesús diu en un altre text: el Pare i jo vindrem i farem estada en ell si compliu. És a dir, que jo veig que Déu fa la seva part, que és sí. Que ens vol donar tot això. Però aquí hi ha també la nostra obertura.
Sí.
Perquè Déu et vol donar la filiació divina, però si tu no la reconeixes, Déu et vol donar una capacitat doncs, per acollir l'Esperit de Déu, però cal que tu el deixis. És a dir, el do de Déu necessita de la teva obertura i de la teva set i del teu desig. Per tant, reconèixer-nos que tots nosaltres doncs, som fills de Déu ens exigeix viure com a tals.
I tractar l'altre com un fill de Déu, també.
Sí. És recíproc, és recíproc amb aquesta veneració i amb aquest respecte. Perquè estem enmig d'una societat, i tots ho sabem molt bé, que això no hi és. Hem de ser conscients de que don dinero es don dinero i la gent viu per ell. Això és el que es respira en el carrer. I ho troba sempre doncs, per internet i per tot arreu. O és que aquest polític s'ha retirat, vull dir, amb aquesta nòmina, quan aquell pobre metge que està pencant tota la vida, vull dir, no cobra ni la meitat, i etcètera, no? En canvi, l'altre ha treballat 4 anys i està jubilat per sempre. I vull dir, constantment, vull dir, estem en una societat on cada vegada més es denuncia el que és evident, que es viu darrere doncs, un diner i un...
Prestigi,
i un prestigi,
poder,
i que nosaltres tenim una altra identitat.
Això no tenia que passar entre cristians.
Sí, bueno, però aviam, estem enmig del món, aleshores...
Però no som del món.
Però no som del món, però estem enmig d'aquest món.
Sí, això sí, no, sí, tampoc sí. No ho canviarem nosaltres.
No.
Però,
no, però aportem alguna llum, si més no, que és el que estem intentant fer. Digui.
No, que això nosaltres no ho canviarem i és amb el que has de viure. I, en definitiva, això el que t'obliga també és a ser clar què és allò que deixaràs que t'amoïni i el que no deixaràs que t'amoïni, unes vegades perquè no hi pots fer res i unes altres perquè realment no són importants, no són qüestions transcendents. D'acord?
Ja. Però quina llum hi podem aportar, els cristians? Perquè això que acaba de dir mossèn Melcior és prou preocupant, sembla,
sí, jo crec
no?
Que nosaltres...
Sobretot si es dona... o es pugui donar entre els cristians.
Clar.
A veure,
això
és el que manifestava la senyora Manrique.
Això és el problema, és a dir, que passin al món, doncs, és una mentalitat, és una manera de funcionar, però, clar, això no ha de passar entre cristians.
Bueno, nosaltres hem de donar un... És a dir, si tu agafes els fets dels apòstols, en allà hi trobes l'ideal d'una comunitat cristiana, que comparteixen els seus béns, que cerquen de tenir un sol cor i una sola ànima, que van junts a la pregària, que s'estimen, que cerquen la unitat per sobre de tot. I la unitat entre les persones s'expressa en l'economia. Vull dir,
si comença, no?, per l'economia.
S'expressa. S'expressa. Més que començar, s'expressa, esclar, perquè pots començar buscant doncs, una estimació amb l'altra. Ara, la concreció d'aquesta estimació és precisament quan, no sé, per posar el cas d'una parella que es casen, no? Que es casen i que comparteixen tots els béns. És expressió d'una unió, d'una unitat. Doncs tenim un model que en la comunitat cristiana l'ideal és compartir i que tothom tingui el necessari. No és anar el diumenge a l'església a donar almoina. Quan es passa la safata és signe de comunió de béns, no és signe de donar una almoina. És a dir, és que tot el que és formar part d'una comunitat cristiana tal com hauria de ser, et compromet tota la vida.
Clar. Tota la vida familiar, laboral...
L'economia...
Tot, lògicament. Tot. No sé si en tenim consciència, no. Què us hi sembla.
I, per tant, aquest és el testimoniatge que hem de donar nosaltres com a cristians. Uh-huh. És a dir, com a comunitat que realment viu d'una altra manera.
Uh-huh. Bueno, des del moment en què se'ns deixa en llibertat, doncs cadascú prendrà la seva decisió. L'esperit hi és, la mà estesa de Déu hi és permanentment, però després tu tens l'opció d'acceptar-lo o no acceptar-lo. És a dir, igual que les herències es poden acceptar, es poden rebutjar i es pot fins i tot acceptar benefici d'inventari. És a dir, l'accepto, però només responc fins a cert punt. I això passa exactament igual.
Això passa, sí?
Sí.
Les herències?
Sí.
Hi ha gent que hi renuncia?
Sí.
Està bé. I perquè, perdoni, no és el tema, disculpi, també jo m'he quedat sorpresa perquè, clar, potser poca gent s'ho imagina, això, que una persona pugui renunciar a una herència.
Sí.
Sí? I quin motiu hi ha darrere? Disculpi, que ens n'anem una mica per la tangent, però
els
breument.
Els motius ser molt diversos. Unes vegades per buscar el bé de l'altre i unes altres per evitar el perjudici propi, altres doncs per una qüestió de punt d'honor, de dir, aviam, el meu pare o aquest senyor pues, no em va estimar mai en vida i ara el que em vol deixar a la mort no m'interessa i ho deixo
okay,
estar.
Sí.
Però el mateix ens passa doncs, amb l'oferiment de la paraula. Jesús ens estén la mà i nosaltres l'acceptarem o no l'acceptarem. Que interiorment, en últim terme, sabem que un compromís... Últim, definitiu, radical per Crist, ens donaria la felicitat. Sí, però bueno, fer el salt, d'acord? Subentrar, que es diu en termes més jurídics, com hereus de Déu, amb tota la seva posició de compromís vers els pobres, els necessitats, és un salt important i és una decisió transcendent que fa poc.
Ja, ja, ja. Gràcies per l'explicació. Continuem, redreço el tema, si els hi sembla. O si no hi ha quelcom a matisar sobre això, podríem passar ja a escoltar l'Evangeli i comentar-lo, va bé?
Sí,
volia dir vostè alguna cosa?
No.
Molt bé, doncs fem-ho. És un Evangeli de Sant Mateu i del capítol 28.
En aquell temps, els 11 deixebles se n'anaren cap a Galilea, a la muntanya que Jesús els havia indicat. En veure'l es prosternaren. Alguns, però, dubtaren. Jesús s'acostà i els digué:
Déu m'ha donat plena autoritat al cel i a la terra. Aneu a convertir tots els pobles, batejant-los en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant, i ensenyeu-los a guardar tot el que jo us he manat. Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món.
Aquest breu fragment amb el que es clou l'Evangeli de Mateu és la confessió trinitària més clara que trobem als evangelis sinòptics. De fet, pocs versets, poquíssims, però parlen per si sols. Déu-n'hi-do. Qui comença?
Aquí jo el primer que veig és que moltes vegades les persones ens fem una idea de Déu a partir de nosaltres. I clar... Crec que hem de ser més objectius i pensar que tota idea que et puguis fer de Déu és limitada. No et pots fer una idea exacta de qui és Déu. Déu no és un senyor que està dalt dels núvols, Déu no és el que tu t'imagines. Aquí es revela com una realitat triple. Vaig sentir una vegada una conferència d'un tècnic amb l'islam, i ell deia, nosaltres, diu, creiem en un sol Déu, en canvi els cristians en tenen tres. És a dir, hi ha aquests referents. I clar, és veritat que tenim un sol Déu, l'únic que aquest Déu es manifesta com a triple relació. Tres persones.
Trinitat de persones.
Trinitat de persones. Trinitat de persones. I, clar, aquest referent l'hem de tenir. Nosaltres, en aquesta relació trinitària, hi entrem com a fills, com a fills del Pare, que tenen l'Esperit de Déu en el seu cor. I per tant ens hem de desmarcar d'una idea d'un Déu aïllat que està al cel. És a dir, d'una idea que és més pròpia de Déu de l'Antic Testament, perquè l'Antic Testament, mira, Déu actua i nosaltres som el seu poble, però aquí el referent és un Déu trinitari, és un Déu de tres.
Sí, i de fet això il·lumina aquesta relació dels tres, Pare, Fill i Espírit Sant, que il·lumina totes les nostres relacions i ens compromet perquè la nostra relació, especialment entre cristians, que és, doncs, siguin com una expressió i donin a conèixer el Déu en el qual creiem. I clar, això vol dir que en el dia a dia, doncs, amb les dificultats que hi ha de convivència, amb els problemes que comporta la vida, doncs cal com anar, com adequant, no?, cada relació, les actituds, la manera de tractar els altres, treure prejudicis, treure clixés, sinó tenir una mirada innocent vers l'altre i des d'aquí construir cada relació. Jo veig que ens compromet molt, no?
Bueno, tots aquestes les lectures que estem fent aquestes darreres setmanes, de fet, totes tenen uns fils conductors, i això, amb el que fèiem la setmana passada, que ens deia Jesús és el cap i l'Església és el cos, aleshores, tots formen part del cos. I l'Esperit Sant és la saba, que és com la sang del cos, que ens uneix a tots, que ens dona vida, que ens dona... I que connecte els uns amb els altres, en definitiva. I, en definitiva, tot això per a què? Bé, la lectura d'aquest Evangeli és el que acaba l'Evangeli de Sant Mateu i diu, fins aquí l'Evangeli, i a partir d'aquí sou vosaltres els que us heu de posar en marxa. Comenceu a funcionar, aneu i prediqueu.
Sí, sí.
I aquest anar i predicar és tenir consciència de què som enviats, de que tenim aquesta missió de Jesús d'extendre la bona nova arreu. I que ell ens diu aquí, aneu a convertir tots els pobles, bategeu-los, és la missió que se'ns dona de ser testimonis de l'amor que hem descobert. Aquest amor que ens pot fer possible que siguem una sola cosa, que visquem units, que visquem en comunió. I per tant, nosaltres ens hem de moure amb els nostres gestos.
Sí, cada poble t'ha de sentir en la seva pròpia llengua, és a dir, t'has de posar en la posició de l'altre al que tu t'adreces. No és l'altre el que ha de fer la traducció, és tu el que t'has de posar en condicions i en posició de que l'altre t'entengui en la seva pròpia llengua.
Sí, que és entrar en una manera de ser de l'altre, que té, doncs, una manera de pensar, que té uns desitjos, té una manera d'estar a la vida. Aleshores, acollir l'altre tal qual és.
Però una pregunta prèvia a aquesta experiència que vostè manifesta que ha de ser, em sembla. Veiem que tenim un altre al nostre costat? Perquè a vegades sembla que com si anéssim de pet, doncs, a un lloc que ens hem fixat i prescindim dels altres, no els sembla?
Sí, és un mal endèmic. A més, ja saps que és una de les meves fixacions.
Digui, ens interessa molt, que jo sí, ja sé per on
jo
va.
Crec que fa anys que se'ns eduque en un individualisme exacerbat, sí, en la busca de la nostra satisfacció individual i prescindint de l'altre. L'altre no existeix fins al moment...
Si no és per servir-me.
Per servir-me o perquè els nostres individualismes col·lisionen i aleshores això es resol d'una forma sovint poc cristiana, pues perquè quan tu actues no el tens en compte. I quan ell actua no té en compte tu. Això és una situació... Aviam, a força de voler ser lliures, jo no he vist mai que arribéssim a ser tan esclaus. I a força de voler ser feliços, s'ha creat una infelicitat extraordinària. A força, és a dir, l'Estat ens ha fet creure que ens ho resoldrà tot i que ens ho donarà tot i que tot depèn de l'Estat, quan en realitat, bé, la crisi aquesta ens acaba de demostrar que això no és així. I si tinguéssim una mica de perspectiva, si tinguéssim una mica d'intel·ligència, ens donaríem compte de que són els valors cristians, de que és la família, els que ens trauran les castanyes del foc en un moment així. L'Estat no dona. L'Estat no arriba. I en un moment en què s'ha fomentat d'aquesta forma extraordinària... A mi, aviam, jo no sóc partidari de les teories de la conspiració i de més, però a mi em fa la sensació de que aquest individualisme és una cosa buscada a propòsit, és una ficció buscada a propòsit per posar l'individu als peus del gran capital i als peus de les grans empreses, i a més d'una forma nua i desarmada, perquè com que t'han erosionat totes les estructures socials, familiars, no et pots presentar recolzat amb la comunitat, sinó que davant del poder, sigui el de l'Estat, sigui el del capital, sigui el del qui sigui, tu estàs nu i estàs indefens, estàs sol. Clar, ens han dit, no, és que tu ets el principal, tu ets el més gran, tu ets el més... què ens ha fet això? L'individualisme, que alhora és el que ens fa petits, el que ens fa estar pendents i dependents d'algú que nosaltres no li importem més que com consumidors en últim terme o com a contribuents.
Déu-n'hi-do la reflexió que ens ha deixat al damunt de la taula.
I tant.
Molt, molt contents, molt agraïts, perquè veritablement hem d'anar cap aquí. Gràcies, També gràcies, senyor Francino, volia dir. Gràcies, Maria Teresa Manrique.
Gràcies a tots vosaltres.
Gràcies, mossèn Melcior Querol. I, com no, també gràcies a vostès, amics i amigues de la Taula de l'Evangeli, per haver-nos sintonitzat una setmana més aquí, la sintonia a la qual vostès són fidels, la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat. Els esperem la setmana vinent. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
Ràdio Estel.